A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dimarts. Avui, doncs, per La Tertúlia tinc la sort i la possibilitat de tenir mixitat a La Tertúlia. No sempre és factible, però bueno, quan ho és d'agrair. Judit Pallarès, benvinguda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bones. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres per convidar-me.
Un plaer. I per fer-nos companyia, Enric Sorribas, gràcies per estar aquí.
A vosaltres, bona tarda.
Bueno, avui no neva, hi ha sigut doncs, un dia una miqueta caòtic, però el que deia molta gent, dic, ostres, a mi em recorda les nevades de la infància aquí a Andorra i tampoc no era tan dramàtic, no? I avui dia doncs, ja no estem acostumats, per dir-ho així.
Bueno, jo crec que és que també hi som molta més gent, no?
Això
per moure'ns, jo crec que això també marca part del caos, no? D'estar tot circulant amb aquella hora i continuar tot com si no estigués passant res, o sigui, no sé, jo ahir tot el que vam poder canviar per no haver de moure'ns ho vam canviar, però bueno, penso que també, per exemple, des de l'administració es podia haver facilitat el tema del teletreball i tot això, i tampoc no es van agilitzar amb aquest tema.
Ens falta, tu que has sigut ministre justament de la funció pública, Judit, ostres, ens falta potser agilitat encara en aquest sentit de dir, ostres, segons quins dies fem teletreball, siguem més àgils.
Bueno, és que de fet hi havia, jo quan estava al govern vam tenir un acord, ja havíem accelerat, havíem fet un pas endavant molt important, per desgràcia, per la Covid, no? De que molta gent ja havia de treballar des de casa i tot això ja estava en actiu, per tant, era com un pas forçat que s'havia d'aprofitar. Jo entenia que, bueno, la gent ja tenia, no? Molts, entenc que no tothom, que els comandaments i els directius han de saber, no? En aquell moment, quan es prenen aquestes decisions, qui es pot quedar i qui no, però, bueno, fins i tot havíem arribat al punt de que si Protecció Civil sabia que hi havia, feia l'anunci directament, es recomana que tota l'administració faci teletreball. I, per tant, des de l'anunci de Protecció Civil, directament, aquells llocs que ja estaven prèviament marcats, doncs aquelles persones de l'administració doncs podien treballar des de casa. Jo ara mateix no sé com està aquesta situació, però sincerament crec que no s'activa cap tipus de protocol, i Protecció Civil no ha avisat tampoc en aquest sentit, o jo no ho he vist, però tinc la sensació que no s'ha facilitat aquesta possibilitat.
El que diu la Judit, Enric, és cert que hi ha hagut un impuls degut a la Covid, que malauradament ha sigut sí o sí, però diguem, aquestes bones idees o aquestes bones iniciatives o aquesta bona organització que pot haver-hi degut a una causa major, per dir-ho d'aquesta manera, s'esvaeix i quan ens trobem en un cas com ahir dius, ostres, ho hem fet i ara ja no, saps?
Bé, jo crec que a vegades acabem morint per la paràlisi, per l'anàlisi, no? Aquestes coses, perquè dius, tens un protocol fet però al final no l'apliques, no? Dius, hòstia, doncs igual, o el protocol ha canviat o qui l'havia d'apretar el botó per allà o pitjar el botó no ho ha fet, no? Al final jo crec que s'ha d'utilitzar bastant el sentit comú. Ahir era un dia que, bueno, jo soc dels que matino molt i començo a treballar molt d'hora, perquè estic a 7:45 al despatx, jo com ja era com estava caient en aquell moment, però després es va anar diluint, però aquella hora ja sabies que cauria i veies com estava tot. Ahir era un dia com perquè algú hagués aplicat una miqueta de seny, no? I no sé si el seny era dir, no sé, escolta, pues miri, i no sé, quin tipus de... Avui en dia que tothom té un mòbil i avisar el mòbil i dir, escolta, pues miri, avui els nens no van al col·le, però és un exemple tonto, i si vostè s'ha de quedar amb el nen a casa, no té, escolta, pues vostè, no sé, vull dir, o si no, o més tard, o bé, perquè, per exemple, hi va haver molt merder amb els autocars escolars, per exemple, pujant a Sant Armengol, jo sé, per alguna companya de la feina que van tenir problemes els fills per arribar a Sant Armengol, un pobre xòfer va patir després un accident, sí. Són com que penses, realment calia? O sigui, després de tantes coses que fem, ahir calia poder haver forçat la xarxa viària que tenim, perquè som molta gent amb això. Igual ahir era un dia que això ens haguéssim pogut estalviar, no? O almenys mig matí o mig dia, o no sé exactament, però algunes coses es poden fer, i més quan aquest any, diguem-ne, la meteorologia s'està comportant com s'està dient. O sigui, aquest any sí que no pots dir allò de que hem dit que nevarà i no neva i et pots enfadar o a l'inrevés, no? Aquest any, tal com s'ha dit, pots equivocar-te hora amunt, hora avall, però està caient tot a plom. És a dir, nevarà molt i està nevant molt. Farà molt de vent i està fent molt de vent. O sigui, aquest any no tens. O la temperatura que baixarà, no? I vam tenir aquell episodi de la glaçada també, que va ser un altre espectacle. Són coses que, bueno, si aquest any s'està comportant tot negre sobre blanc, és a dir, és perfecte, no? Per poder ni així tastar-ho. I a mi això ahir em va sobtar molt. El meu fill, que treballa a Soldeu, ell va estar 3 hores per arribar, amb un autobús. 3 hores, vull dir, és absurd. És dir, és absurd. No sé exactament quin és el protocol que tenen a l'empresa, però 3 hores per arribar, si has arribat ja a mitges dites. Els autobusos, evidentment, anaven amb retard. De 2 en passava un, la gent fotent cua al carrer. Canillo, la rotonda de Meritxell, era un drama. En camp, era un altre drama. No sé, clar, jo per això et dic, són coses que penses, si el sentit comú a vegades on està, no?
No, i a més en criteris de productivitat i d'eficiència no tens sentit. O sigui, tu tens una persona que es pot connectar des de casa a treballar a la seva hora, a les 9 del matí està connectat, però en canvi se'l fas venir, no?, perquè ha d'estar aquí, però el tens bloquejat 2 hores en circulació que no està treballant, i el tens allà parat perquè sí o sí ha d'estar allà sentat, no? I jo crec que això és una part també que mostra una mica aquesta falta bueno, com deies, d'activar els protocols també, però també de que de vegades hi ha aquesta percepció que jo crec que cal començar a trencar i que moltes empreses han trencat, però que d'altres no, i entre elles l'administració, que és que una persona no treballa més perquè estigui sentada a la cadira de davant teu. És que aquí hi havia un problema de control per part dels comandaments, en què és que es pensen que la gent a casa no treballa, i la realitat és que no saps quina feina fa. Perquè si tu saps que aquella persona treballa i la feina te l'entrega, la fa a casa o la fa davant teu a la cadira del costat, no hi ha diferència. Tu el que vols és que allò surti, no? I per tant, aquesta manca per part de molts comandaments dins de l'administració de conèixer la realitat de la feina del dia a dia i d'allò que es fa, i d'aquesta idea de pensar, no, han d'estar aquí assentats sí o sí, perquè jo els vull veure, perquè vull saber que estan treballant, bueno, però tu saps treballant, estan treballant si controles la feina i si saps el que estan fent i si t'ho donen. No és un tema de la presencialitat. Avui en dia ja no és així, no? I aleshores jo crec que aquí s'ha de fer un salt endavant i jo crec que s'ha fet un pas enrere en aquest sentit, amb el tema d'haver avançat en un moment cap a aquest teletreball en l'administració general, sobretot perquè hi ha d'altres que no ho poden fer, els cossos especials no poden fer teletreball, bueno, però aquells que de les administracions que ho poden fer, doncs jo penso que si no tenen un servei públic presencial de cara a l'usuari, jo crec que aquí hauríem de tornar a fer un salt.
Del que diu la Judit, Enric, són potser massa llatins encara per aquest aspecte, perquè, per exemple, els anglosaxons ho veuen d'una altra manera, nòrdics potser d'una altra manera, que dius, bueno, hi ha una relació de confiança, diguem, directius, càrrecs directius, subordinats, per dir-ho d'aquesta manera, o empleats o col·laboradors, hi ha tal feina que estic entregada tal dia, tal hora, tal de tal manera, problema teu de fer-la, que sigui a casa o que sigui en presencial. Aquí potser hi ha aquesta picardia llatina que encara és massa present i dius, no, el que diu la Judit, tenim que estar al despatx i a fitxar, per dir-ho d'una manera.
Sí, però jo crec que això, moltes vegades, també és bidireccional. Per un costat, bueno, potser pel fet d'aquest de ser llatins, ja tenim el dubte del que fa un i el que fa l'altre, no? Això ens ha generat sempre, però jo he vist sempre, no, moltes vegades, això d'escalfar la cadira, no? La necessitat de dir, estic al despatx perquè sembla que treballi, no? O almenys, si estic al treball, vol dir que veuen que treballo, bueno, o no. No? Un exemple molt gràfic és Japó. Japó, fins que no ve el jefe, allà no treballa ni el tato, però tots estan escalfant una cadira. Aleshores, doncs igual, aquest no és un model que hauríem de seguir, no? Jo estic molt d'acord amb el que diu la Judit. Qui no tingui realment una necessitat perentòria d'estar físicament en un lloc, perquè, bueno, perquè si tens el públic, ja has de ser-hi. El cos de seguretat, ja has de ser. El mecànic, ja ha de ser, perquè la feina l'ha de fer allà, no? Vull dir, excepte aquelles feines, supermercat, però aquella feina administrativa, diguem-ne, que no cal, perquè no tens atenció al públic, perquè ets back office, jo crec que es podria estalviar moltes vegades de...
I més amb tot aquest procés de digitalització, no? En la qual tu estàs fent una feina, estàs totalment connectat, no? L'equip està connectat, tu penges el que estàs fent i això està totalment continuat. O sigui, hi ha com unes vies i unes facilitats avui en dia que abans no existien, per tant, no té massa sentit, no? O sigui, jo penso que s'estalviarien situacions com les d'ahir, aquest gran volum de trànsit, però també jo crec que ens estalviarien tot l'any ens estalviarien moltes cues, però bueno, no ho sé.
Bueno, no, i aquí també a part, jo crec que després ja afegim el factor de la inconsciència de la gent. Aquest any ens estem trobant molts casos de que la gent apareix per aquí dalt i no va preparat.
Ai, això està
i això ho trobo de jutjat de guàrdia. Jo algun cop que he vingut una pista, jo he vist algun autocar pujant i realment a mi se'm glaça el cor. Bueno, jo tenia un sector assegurador, amb el qual suposo allò de que encara m'ho foto més meu. Pensa, com aquest autocar, i això que no es matricula a Andorra, amb la qual cosa, mira, a mi no m'ha de tocar, no? Però penses, hòstia, que aquest senyor està portant a 40 persones o 30 persones o 50 persones i t'està fotent aquí per Narcalís, aquella carretera que per molt bé que facis el servei de neteja de neu és que no la pots arrossegar tota perquè arrencaries a l'asfalt i allà puja i després que la pugen a 5 per hora després es queden entrabats a la carretera i ells van quedar també creuats i penses clar, però qui se li acut? O sigui, almenys porta les cadenes. Porta, o sigui, no crec que amb un autocar et molesti molt de pes, parlo, no sé, o d'espai. Almenys porta-les. Ni que no les havies posat, ja vindrà algú de cosa de seguretat que t'ajudarà. Però, hòstia, però aquests dos dits de front, no? I la gent puja aquí i es van pensar que... Sí, sí. Clar, i algun cop m'he trobat a la carretera, allò que comença a nevar i vas al davant que comença a fer així. I dius, no, si encara tirarà amunt. I sí, veus que el tio continua tirant amunt i fins que es queda creuat i ja, esclar, en plena el tens tu ja, no? Dic, clar, com se'n vagi cap enrere, te l'emportes tu. I penses, tant costa tenir... No sé, eh? I et digui... I a vegades, no, perquè he vingut a esquiar. Si a mi m'agrada molt que puguis esquiar. Però puja a esquiar com Déu mana. No?
Sí, ja. Del que dius, a més, i ho comentava abans d'entrar a l'estudi, hi ha la part de responsabilitat a nivell de la persona i després la part asseguradora que tu estàs incomplint unes normes de circulació, unes regles i una llei, ni més ni menys. O sigui que nosaltres aquí, per llei, del 1 de novembre al 15 de maig, equipaments. Sí. Ni més ni menys.
Sí, sí, això seria l'ideal. I després, clar, aquí el problema hi entrem, que moltes vegades doncs, la interpretació que es fa de la llei deixa a vegades una miqueta de mani ampla a interpretacions. No? Vull dir, per mi la llei és molt clara i ara jo entenc que com a assegurador és que no haurien ni de especificar en un contracte, escolta, la llei diu això i vostè si no compleix, vostè està actuant de manera negligent o dolosa, no? En aquest cas inclús et diria que dolosa. Però clar, si a vegades després pots anar amb una demanda a un tribunal i pots acabar palmant, no? Perquè el client allò no t'ho ha signat, no? Que el client em signi que ha de portar equipament, escolta, hi ha una llei que l'obliga i el desconeixement de la llei no t'obliga, no et permet incomplir-la, no? No t'autoritza a incomplir-la, per tant, que no és el meu problema, escolti. Pues bueno, pues pots arribar a la fluent, no, és que el client això no té per què saber-ho. Com que no té per què saber-ho? No? Conduir begut o conduir drogat, que ho parlàvem abans, no? Fora de micròfon. Escolti, vostè, begut i drogat, vostè s'ha examinat d'això. I això surt amb un codi. D'acord? Tornem a el que hem dit sempre, no és el mateix 0,1 que 0,11. Hosti, bueno, vale, va, marquem-ho. Però si portes 1,3, vas plimplat. I si vas plimplat, no em dius que no ho saps. No, vull dir... Sóc vament, però per aquestes ondes les trobo moltes vegades dins del sector i a vegades penses, no pot ser. No, és que el client això no sap que la pòlissa no ho cobreix. Perquè està cometent un delicte, que m'està explicant vostè. I això, clar, mentre siguem tan, entre comentes, tolerants o bones persones, no? La gent continuarà fotent el que fa i després de tant en tant hi ha accidents i hi ha accidents greus. I per mi aquesta és la part complicada, perquè jo vull dir sempre, els danys materials els pots pagar. Al final t'agradarà més o t'agradarà menys i acabaràs pagant. El problema és quan afecta la vida d'algú o queda algun lesionat o queda algun malferit o algun mort, no? Que això ho hem trobat més d'una vegada. I això jo crec que és la part que per molta indemnització que hi hagi és inquantificable. I aquí sí que tots hauríem de ser molt més curosos, tots.
Sí, el que diu l'Enric i Judit és cert que a vegades hi ha una certa inconsciència per a automobilistes, a xòfers, dius, bueno, i com t'has ficat aquí amb les condicions que hi ha? I tan panxo.
Sí, perquè a més, jo tampoc no li trobo el sentit. Ell tindrà un problema, la gent que porta també, el risc és molt alt. Jo dubto que una companyia té força i amb aquestes condicions a que tu no actuïs com toca. O sigui, al final, qui pren les decisions en aquell moment és el senyor que porta aquell autobús i amb aquells passatgers. Per tant, vull dir, col·legies, para, saps que no portes cadenes, para... I avisa i explica el que hi ha. Ara, que després tindràs una responsabilitat, perquè clar, la gent de dins jo pensaria, bueno, però vostè ens puja fins aquí i no porta cadenes i no ens podia portar, o sigui, bueno, pues sí, tindran un conflicte des d'origen, però bueno, ho han de solventar, però jo trobo que és una inconsciència molt gran.
Bueno, parlant de carreteres, estem envoltats de carreteres. A França, doncs, entre que tallen, que obren per neu. També hi ha hagut un despendiment de roques a la C-14, entre el voltant de Noves de Segre. Un altre... sí. Encara ens queda doncs, l'accés cap a Puigcerdà i el túnel del Cadí, no? Tenim un... Però cert que estem envoltats de muntanyes, per poc que es compliqui la cosa, i estem aïllats, per dir-ho d'una manera. Aquí, o ens plantegem...
Un helicòpter.
Sí, o ens plantegem un futur a 2050, per dir-ho així.
Amb aquells, no?, que són aquests drons que són ara, com es diuen, monotaxis, o no sé com es diuen, no? Ara veus que les coses, dius, ens haurem de... ja no tenim prou espai aquí a terra, haurem de sortir volant. però bueno...
Bé, això cerca precipitacions i altres coses i condicions climatològiques. Doncs,
però també ens afecta molt perquè ens desplacem molt. Perquè, com també tu deies, anys enrere no desplaçàvem, no teníem tant moviment, ni viatjàvem tant, ni entràvem i sortia tant contínuament. Ni havia... Aleshores, per això l'afectació també la tenim més, no? Però, bueno, temes de desprendiments o situacions en relació... Bueno, lo de la carretera de França sembla mentida que ara ja és un costum, no? No sé, però... Però abans tampoc la tallaven tant. Quan érem jo, bueno, bueno, no ho recordo.
Jo crec que a França li va bé, eh? I ara em vaig posant amb un...
No, mi tant!
Amb un fregau sí. Interessant. Però jo crec que això a França li va bé. És a dir, tu fas perquè als teus electors els hi va bé. I amb tot el carinyo, qui estàs perjudicant és a un tercer que ja et va bé. M'entens? Perquè així t'evites el problema del tabac i el problema de l'alcohol i vinga, no? I fota-li. Però que avui en dia, segle XXI... No? I ha passat un quart de segle, a més, vull dir, estem ja, allò, ja som uns maduritos, que encara estem amb aquesta historieta, sí. Jo ho trobo, i és el que diu la Judit, ja quan era més petit, que això no ho recordo, i els cotxes eren pitjors, i la carretera possiblement era molt pitjor, no?
Sí, era més estreta, no teníem ara totes aquelles contencions que hi havia, dir, no? Tots aquells talussos, sí.
Que estiguem així al segle XXI és una miqueta preocupant.
Vosaltres potser no el recordareu, però jo em recordo els anys que estudiava a Perpinyà, hi havia un cartell a una època que et posava que no hi havia servei de llevaneus a les carreteres franceses entre les 8 del vespre i les 6 del matí.
Bueno, almenys ja eres conscient.
Directament, o sigui que dius, sí. D'acord, perfecte, sí, dius, sí. O sigui, a la teva responsabilitat d'anar-hi. Però és cert també que potser, com dius tu, Judit, no? Fa anys enrere, 25, 30, 40 anys, teníem potser, no una certa tolerància, però una certa resiliència que avui dia, perquè l'època moderna ho volem tot de seguida, l'immediatesa, la rapidesa, ja no tenim aquesta, diguem, percepció de tolerància, dir, bueno, pues mira, la carretera està tallada per X raons, bueno, pues si no és avui, serà demà, no? Dius,
Jo sempre he pensat que el tema en França, bueno, el que passa és que, clar, això no sabem ni com anirà ni com no anirà, però el tema amb netejar la carretera fins a baix, traspassar la nostra frontera, perquè nosaltres tenim una quantitat de llevaneus i de maquinària que pot baixar des del port a netejar, no baixem perquè és un altre país, però jo crec que el tema de l'acord d'associació i amb la possibilitat de poder fer un acord amb tota aquella zona, aquells petits poblets, fins i tot entre empreses, de dir, escolta, hi ha un acord d'associació, des d'aquí ens podem presentar a fer tota aquella neteja de la carretera i tal, i amb un bon acord, nosaltres ens tindríem neta allò, tindríem arribar a netejar fins a Perpinyà, si no n'hi ha, no? Allò de dir, escolta, l'acord ens ha d'oferir l'oportunitat, no? de que nosaltres creixem i poder sortir cap a fora. Jo aquesta és una de les coses que penso que ens facilitaria molt l'acord i que ajudaria a tenir aquella carretera sempre neta.
Sí, però jo crec, i torno al que he dit abans, però és que jo crec que no la tens neta perquè no t'interessa tenir-la neta.
No,
i amb la
però si tu li fas
no
arregla... business...
No, però sí, però quin business faràs tu? És a dir, si aquí... la meva sensació és a dir, és més negoci per Andorra que no per França. Aleshores...
Clar, el retorn, sí.
Per això et dic, aleshores, jo com a Andorra sí que vull tenir un net perquè a mi m'interessa, però jo sóc el francès, que estic perjudicat perquè la gent em creu la frontera i se me'n va el pas o omplir el dipòsit o a comprar tabac o a fer qualsevol altra cosa... Penso, escolta, hi ha l'acord d'associació, però jo no t'autoritzaré que la teva màquina passi per casa meva a netejar perquè no tinc cap interès que algú passi per aquí,
bueno,
em digui adeu
i
se'n vagi amunt.
I a més, sobretot França. Sí, França és dels països de la Unió Europea que més barreres indirectes té, sobretot amb el tema del transport. Vull dir, tot el que se suposa que l'acord te dona en França, tots els lobbies, els pagesos, els transportistes, etc., totes les barreres indirectes que puguin haver-hi més, les té França. O sigui, França és un expert en tenir totes les barreres per lo que sigui poder fer coses.
Nosaltres ho patim amb el tema de carreteres, amb l'assistència. Tu tens acords d'assistència a tot arreu, però França... L'acord que tu puguis tenir no serveix per res, perquè cada tram d'autopista està assignat amb algú concret i has de passar per aquest tio concret i aleshores i dius, escolti, però jo tinc un acord amb, no sé, amb la Judit.
Sí, és altament proteccionista.
Sí, però aquí la Judit no pinta res. Bueno, però escolti, si jo tinc... Aquí has d'anar a parar amb l'Enric i l'Enric és el que farà aquest tram i l'altre tram el farà no sé qui i si és una roda ho farà la Judit, però si és el motor el farà el Filip i penses...
Mira, i sí, no sé com, i ara la von der Leyen va anunciar aquest sistema d'empresa única, o sigui que la teva empresa a Espanya no t'obligarà a tenir, si vols treballar a França, no? Això de que necessitaven també tenir certs, certs filiats aquí, certs no sé què. Jo vaig pensar, ui, a França, això? Sí. Si els irlandesos, els danesos, tots aquests t'ho compraran, però, i fins i tot els alemanys, però jo els francesos no els veig massa posats amb això.
Ara, del que dius, bé, als francesos els interessa que els Alcoecs els hi vegin donar un cop de mà, perquè primerament estan més ben equipats, tenim més materials, més material i més maquinària, quan realment les condicions per tornar a obrir la carretera no estan preparats, i més una vegada el Coex ha anat a donar un cop de mà a obrir la carretera.
Clar, però és aquest acord, aquest acord, no, de trucades, no, és com quan sortim, també van baixar una nevada molt bèstia que va haver-hi, que van baixar fins a Neteja la Seu i van sortir, perquè ja les llevaneus ja no podien entrar perquè tenien tant bloqueig de cotxes que si algú no venia del revés no podia fer, i aleshores sí que truquen. Però quan som nosaltres el que ens interessa, aleshores això és més difícil.
Sí, són, són interessos i serà, serà complicat.
Multilateralisme.
Sí, i com dèieu, cada vegada són més. Bé, últimes estadístiques més o menys oficials. 89.200 habitants, un 2,3% més que l'any 2000, que l'any anterior, 2024. Bueno, molta gent diu que ja estem per sobre els 90.000, o sigui que...
Sí.
Es nota més o menys també en dies com ahir, dius que, bueno, sí, són molts.
Són molts, sí, i molts cotxes també, per als que som, però bueno, jo, les dades són aquestes, per tant, aquests són els habitants que estem. Sí que hi ha aquesta tendència a dir, i aquesta percepció, doncs, de que es queda molta població flotant, no?, que es queden aquí tres mesos, marxen, venen, no es comptabilitza, però bueno, també penso que hi ha comptabilitzada gent que realment no està... O sigui, jo, i aleshores no sé si una cosa compensaria amb l'altra, no?
Sí, falses residències actives, per dir-ho així, no? Sí. Que la persona sí és com resigne actiu, però sí, està però... més de 182 dies fora del Principat. Sí. Bueno, aquí ja també és ficar-te en una problemàtica, si un control...
Sí. Bé, però és el que diem, no? La pregunta és si estem dimensionats per 90.000. Més igual si som 89 o 90, estem parlant del voltant de 90.000 persones. La pregunta és si estem dimensionats, perquè és, bueno, és, ho veiem clarament, no?, en situacions punta, ja no parlo ja ni dels ponts ni de festes de guardar, parlo ja de situacions que requereixen, perquè jo hi plantejava, no?, dic, imagina't que necessites realment, tens una emergència un dia com el d'ahir i tens un Cristo, perquè és molt complicat, perquè, bueno, és un país que la carretera dona per lo que dona, no és allò de dir, i ara vull i la desdoblo. Bueno, pues serà que no, serà que és la que és, no? Hi ha molts llocs, també és camí únic, i per tant vol dir, passes per aquí o passes per aquí, no tens alternatives, no? I ara, clar, 90.000 persones és molta gent, molta gent. Aquí pensem que en 20 anys, aquí ens hem fotut un 50% més de persones, aproximadament, que és una... És una barbaritat. Això, aquí perquè parlem en magnituds molt petitonetes, perquè gràcies a Déu és un país que són petits, no? Però si agafem una dimensió d'Espanya, és com si en 30 anys passessin de 50 a 75 milions. És una salvatjada. No, bueno, però aquesta salvatjada, entre cometes, és la que hem patit aquí a la nostra escala. Aleshores, clar, fer un replantejament a llarg termini, estratègic, de on hem d'anar, com ho podem fer, amb el que hi ha, com intentar ser eficients i eficaços, és una tasca molt complicada, molt complicada.
Sí, serà complicat. Infraestructures, serveis, hi ha tot un reguitzell, diguem, de factors afegits, diguem, aquest creixement, doncs, poblacional, que s'afegeixen a unes necessitats.
Sí, sí, totalment, de repensar infraestructures, aquests famosos estudis de càrrega, que, bueno, que ja també penso que en parlem massa, però tampoc no veiem el què. Té impacte, però tant quan ho tens i ho saps, també s'ha de prendre decisions amb tot això.
Bueno, veurem com anirem creixent i a quin ritme i el millor possible per a tota la ciutadania i les infraestructures. Anirem a publicitat i tornem a trobar la Judit Pallarès i l'Enric Sorribes amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Tens un Bizum? Tens un altre Bizum? I un altre? I un altre? No paren d'entrar Bizums!
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Enric Sorribes i la Judit Pallès. Judit, ja que et tinc avui aquí, tu com a secretària de l'Associació de Dones d'Andorra, tema que ha sortit en rotatius i en companys de la premsa escrita, el ministre Baró ha dit, bueno, no descartem la possibilitat de la despenalització de l'avortament que el firmi un sol copríncep i que els altres, doncs, els agradi o no. Bé, això ja ens estem ficant en un fregat diplomàtic important, però és cert que entre els avanços que ha dit govern, que hi havia una certa ben entesa, més després les declaracions del Papa i una miqueta el silenci per la part episcopal, s'està dient, bueno, com si la partida d'escacs estigués parada de cop, per dir-ho així.
No sé, aquí s'estan dient moltes coses, algunes es treuen de context, altres ja no saps quines són. Bueno, jo des de l'institut, nosaltres ens hem ficat a disposició a poder treballar per veure quina és aquesta arquitectura jurídica que es necessita. Jo aquest titular em sorprèn perquè precisament, coneixent el ministre, no és gens partidari de fer algo i d'avançar i pressionar una situació com aquesta, perquè al final jo crec que Andorra, crec que la societat no està en contra de la regularització i de la despenalització de l'avortament i d'una certa legalització de mínims, però es volen les dues coses, es vol mantenir el coprincipat i es vol l'altre, i això és molt complicat amb la nostra Constitució, i per tant, bueno, no és nou, s'ha vist, doncs, bueno, amb uns estudis que es van fer des de l'anterior legislatura, de que es podia dibuixar alguna manera de donar compliment a la Constitució amb aquest famós informe Montalvo per poder donar-li forma amb això. Amb aquesta idea es pensa en treballar per aquí, amb certes limitacions, no com pot ser segurament, com pot ser, clar, a més que estem enmig de dos països com són Espanya i França, on la seva norma és segurament de les més obertes, no? I transparents i laxes, i el suport a més, bueno, França ho té a la seva pròpia Constitució,
sí,
aquest dret,
si
és un dret constitucional, per tant, clar, hem d'entendre que estem entre dos estats també que tenen ens faciliten aquest camí per a les dones a Andorra, i que el fet de que no es pugui fer a Andorra no frena. Vull dir, jo aquests que pensen que estan en contra o no, torno a dir, d'igual, no és la teva decisió, ni tu crearàs els meus fills, ni tu prendràs la decisió que has de prendre. Jo, com a persona, és un dret intransferible que tinc a prendre aquesta decisió. I si no ho puc fer aquí, doncs ho faig on toqui. I estem al costat de dos països que això, doncs, ens ho faciliten. Però, clar, hi ha una manca de compliment de drets en relació amb això vers les dones, que això ho hem de solventar. El nostre posicionament és que es continuï negociant, que continuïn treballant en aquesta línia. Ha hagut un canvi de papat, ha hagut unes declaracions importants en aquest sentit, però hem de trobar la manera en què això estigui garantit i sobretot que no estigui en el Codi Penal i que es garanteixin, doncs, uns mínims. I aquesta seria la nostra voluntat. El com, bueno, pues, fins i tot ha de continuar sent fora del territori andorrà perquè aquí, bueno, però, ostres, però cobreix la cas, no hi ha aquesta despesa, està garantit, tu em garanteixes que jo aquí no, però jo puc garantir-lo, bueno, no sé, parlem-ne, mirem quines opcions n'hi ha. Hi ha equips jurídics de Nacions Unides també que han treballat amb d'altres estats per la despenalització, i és amb el que l'Institut estem en contacte. Vull dir, vam tenir la sort de poder parlar amb un equip jurídic del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides a Ginebra, i ara tenim que reprendre una altra reunió per veure, no? Perquè de vegades, escolta, tu de vegades veus les coses així, no veus caps opcions, doncs de vegades parlant d'altres, no? Veus la llum d'aquest ta manera de reescriure les coses, no? Que et permet, escolta, això ens encaixa bé, però bueno, doncs igual que es va fer amb la Constitució en aquest cas, que es va voler encaixar d'una manera, no? Perquè tot ens vingués una mica més, però bueno, doncs anem a veure fins a on podem estirar, però jo entenc que hem de poder estirar al màxim tenim en compte aquesta, bueno, pues la nostra característica institucional, que entenc que és complicat, però sobretot que no tirin la tovallola.
Del que diu Judit és que potser també el canvi de papa, de Bergoglio a Lleó actualment, també potser no diem que la nacionalitat del nou papa, és cert que als Estats Units el posicionament de la població per l'avortament és molt radical, tant d'un cantó com de l'altre, no? No diem enfrontaments, però sí que doncs hi ha...
Molt polaritzat.
Molt polaritzat, no? Aleshores dius, ostres, tens ara un papa que ve doncs d'un país amb una certa, diguem, no diríem ideologia, no? Però una certa consciència social molt posicionada i molt polaritzada d'un cantó a l'altre, també independentment del posicionament de l'Església, pot influir a tenir una certa obertura d'esperit a la societat moderna i el que necessita la societat moderna. Clar, aquí són diversos paràmetres molt, molt diferents, però que entren segurament en part d'una miqueta del seu discurs, també.
Bueno, aquest discurs a l'Església. No? Fora som lliures, laics, i per molt discurs que hi tingui, da igual, torno a dir-ho. La teva decisió és teva, i per tant, igual que hi ha moltes persones que consideren que no ho farien mai fins que s'hi troben, que tampoc, cuidado, que tampoc l'Església és un model amb això, i perdoneu-me, que jo me fico en un jardí que no toca, però clar, com si dins de la pròpia Església no haguessin passat moltes d'aquestes coses en relació a aquesta pràctica. Aleshores, jo entenc el seu posicionament d'una persona que arriba a aquest lloc, que ve, com tu dius, d'on ve, i que de cop i volta s'hi troba que hi ha un petit estat en el qual té un bisbe que també és cap d'estat, que és totalment estrany i excepcional, i a més amb un procés totalment obert per poder canviar aquesta situació. Bueno, doncs d'entrades no. D'entrada és ui, què és, no? Bueno, ja veurem com evoluciona, jo torno a dir, considero, i crec que el govern també ho considera, i el ministre ho té en compte, que es tracta de trobar l'arquitectura jurídica adient per poder garantir els drets de les dones sense perdre el nostre sistema institucional. I que pot haver-hi una assignatura? Pues que això ja ho sabíem. Que això ja ho sabem, però no s'ha volgut mai forçar aquesta possibilitat perquè tenia, sabíem que podia tenir conseqüències, per tant, no s'ha forçat aquesta possibilitat. Sapiguem que França ens ho signaria sí o sí, i no s'ha forçat perquè tocava una línia constitucional i tocava la possibilitat de dir, ostres, segons com s'hi posin, aquí ho tenim difícil. Bueno, són ells els que estan en aquesta negociació i jo, bueno, jo tinc confiança de que continuïn avançant en trobar una, doncs, bueno, una miqueta de línia, no? de que ens pugui donar aquesta opció, ja veurem.
Sí, el que diu la Judit, Enric, és una miqueta, no diem com els crancs, no? Però un pas endavant, un pas enrere, un de cantó, i ara és més un pas de cantó que s'ha fet.
Sí, aviam, aquí, i primer que coincideixo al 100% o al 200%, el que diu la Judit, perquè soc home, però és una cosa que tinc claríssima, o sigui, sobre el cos de la dona, triarà la dona. Jo tinc una filla, i si la meva filla decideix una cosa, sent adulta, doncs m'agradarà més o m'agradarà menys, tindrà la meva opinió, però és el seu cos, i ja farà el que cregui convenient. I ara li donaré el suport que li pertoqui, amb la discrepància o no, que també pertoqui, perquè no tot li se li ha de dir que estic d'acord, però si ella decideix, és ella la que ha de decidir, perquè és el seu cos, i a partir d'aquí ella gestiona. No? Aleshores, és una cosa que és molt complicada, perquè evidentment la posició de l'Església no canviarà, però d'alguna manera ens estem fotent, com es diu així, trampes al solitari, perquè estem en una situació que estem en un llim, no? Allò, és una situació alegal, no? Els desplaces al nord o al sud, i anem mentre fent la vista grossa, no? I no sé, aleshores, el dubte que tinc és si l'Església ells mateixos volen ser carallots en aquest aspecte i dir, bueno, farem així, és com si no passés res quan realment està passant, o realment es busca una solució i s'intenta trobar aquesta solució. Jo torno a dir, jo puc entendre que dins del dogma de fe doncs no puguis admetre-ho com a tal obertament i signar, perquè bueno, va contra els teus principis, i vale, però aleshores busca una sortida, perquè avui en dia planteja això com es plantejava fa 50 anys o fa 100 anys, ho trobo d'un anacronisme absolut, perquè ja no té res a veure ni la societat, ni el que passa, ni com passa, ni com funciona tot, no? I més, també, tal com ell ha dit, i em poso amb el teu jardí, perquè així els dos anirem junts al jardí, serà que no tenen coses també de les que almenys avergonyir-se, deixem-ho així, no? I ja no solo en aquest àmbit, sinó en d'altres àmbits. I de la mateixa manera que obertament les coses es parlen i quan a ells els afecten, doncs fan el que fan, bueno, doncs quan afecten els altres, també d'alguna manera pots mirar de posar-t'hi bé, no? I torno a dir-te, 100% d'acord que no em signin, perquè jo entenc que no puguin signar, i el nou papa venint d'on ve, possiblement estarà a l'ala dura, no, d'aquest discurs, i això doncs, es va veure amb les darreres observacions que va fer. Per tant, el bisbe, doncs aquí haurà de seguir aquest dogma que li marca, no? Aquestes pautes que marquen, però vaja, donar-li un... en aquest cas, obertament, ells, no? L'Església dient, en aquest cas, farem com si aquest paper no hagués passat i solament amb la signatura del president francès en tindrem prou, i així pues, tots fem una miqueta. I ara sí que compro que, com ha estat de coprincipat, no ho facis al país, però ara sí que podries quedar malament, no? I ara sí que et podria incomodar com a autoritat de país. Bueno, pues, bueno, però almenys estarà dins del PAC, estarà dins de la CAS, hi haurà un seguiment, i la dona en aquest cas es sentirà acompanyada i no en aquest procés de dir hi ha algú que m'ajuda però no és qui m'hauria d'ajudar, no? I aquí estic d'acord amb l'associació, farà el que farà i algun metge t'ajudarà, però i després, com passa a Espanya, hi ha qui ho vol fer, hi ha qui no ho vol fer com a metge, igual que l'eutanàsia, qui la vol practicar i qui no. Escolta, si la gent és lliure, pot ser sujeto activo o sujeto passivo, però el que et demano és que no siguis actiu en contra, siguis passiu a favor. I crec que aquest és un, et dic, en ple segle XXI, com dèiem abans, que encara estiguem en aquestes historietes, ho trobo molt, molt trist.
Que tampoc, el que també penso és que tampoc podem estar jugant una partida de pòquer.
No.
Jo també entenc que de vegades hi ha certs posicionaments des de la part més institucional que diuen, bueno, escolta, ho entrem, que signi França i a veure què passa. No,
això no ho pots fer.
A veure què passa, no. Jo també entenc que això no ho pots fer, perquè tu has de tenir una algo, no? Que entengui, cuidado, que podria passar per d'altres raons, que a mi això també em preocupa. Des de que va entrar el papa francès se sentia rum-rum de que no agradava que continués aquest sistema amb un bisbe, no? al cap d'un com a cap d'estat Andorra, no sabem si això continua sent així i a mi també em preocupa que ens vulguin utilitzar ara, no? Com a excusa per deixar, no? El seu lloc no? Dins de lo que és el seu posicionament de cap d'estat. Cuidado amb això perquè, clar, és el que deia, això tampoc pot ser una partida de pòquer per part d'ells i que no sigui que tu t'hi trobis, no? com ha estat enmig d'aquestes situacions que no són gens fàcils. Jo això ho comparteixo, però penso que de lo que tenim al todo posem, no. O els màxims que té Espanya i França, vale, no arribarem. Però fem un primer pas endavant, fem algun primer pas endavant, traiem això del Codi Penal.
Sí, el que deia,
traiem-lo del Codi Penal.
De ser subjecte passiu, jo, perquè tinc molt clar que no podrà ser Espanya i no podrà ser França, perquè és un tema que diguem-ne, està dins de l'arrel de la religió, que em sembla molt bé, i tu per això ets el cap d'estat. Ara, que sigui el que diu ella, no? La peça de joia de partida pòquer per fer saltar una altra baula, crec que seria un error, i que després sentim una mena de xantatge, tampoc m'agradaria com a independència de país, eh?
Clar.
Per això dic, clar, si al final és pues una línia roja i si vas
però,
aquí...
I perdona, perquè ara diré alguna cosa que potser us ofèn els dos, però si això es tractés d'un tema dels drets dels homes, això, aquest xantatge ja no s'hagués tolerat mai. No s'ha tolerat ni quan s'estava negociant la Constitució. Aleshores, clar, també sap molt greu que sigui sempre a costa, sempre, potser m'he exagerat una mica, però que sigui a costa dels drets de les dones, que anem deixant passar. Jo entenc que el tema és molt delicat i és conflictiu a tot arreu. Ha sigut a Irlanda, o ha sigut a moltíssims països, hi ha molts llocs del món on això doncs es veu, no s'entén igual, però això no ha evitat la realitat, que és que les dones acaben avortant. Clar. O sigui, aquesta decisió l'acaben prenent davant d'una situació de risc, de por. Nacions Unides, és molt curiós perquè l'equip jurídic que tracta això és l'equip que parla de la maternitat. és natalitat i maternitat on es tracta tot el tema jurídic de l'avortament, perquè hi ha tantíssims països al món, desgraciadament, on nenes de 11, 12 anys estan embarassades perquè les han violat, perquè la família abusa, perquè les casen superjoves, que les nenes moriran. Moren tenint aquells bebès. I aleshores elles intenten treballar amb aquells països per facilitar doncs, aquesta pastilla del dia després, allargar aquests matrimonis, o sigui, prohibir-los i allargar-los. Hi ha tota una qüestió vinculada a la salut. Per això es diu la salut sexual i reproductiva de les dones, perquè és un tema de salut també. També no, sobretot, i de drets, sobretot, però és molt important donar-li una mirada àmplia a lo que estem tractant i entenent que tampoc se'ns pot continuar imposant això, perquè a més, encara que no ho fem mai, les dones del territori surten i avorten. Per tant, aquest fre jurídic no està impedint allò que ells no volen, no ho impedeix. Per tant, intentem doncs, garantir la manera i la via de sortir del Codi Penal, veure quins supòsits mínims podem arribar I ja veurem, no fem una partida de pòquer, que no ens utilitzin per fer un canvi d'estat, perquè tampoc estaria bé, però jo crec que dins de tota la dificultat, que jo crec que són conscients, vull dir, jo crec que tot això el ministre ho sap, el cap de govern ho han discutit més d'una vegada i més voldrien tenir una il·luminació divina per poder trobar una solució i no la tenen. Però bueno, en tot allò que puguem aportar, la veritat és que des de l'Institut estarem contentes de poder seure'ns i parlar-ne, perquè és que a més no n'hem parlat en cap moment amb ningú que estigui tractant aquesta situació per part del govern.
Sí, i encara el camí serà encara llarg. El que comentàveu és cert que també pot passar que l'evolució de la societat, per dir-ho així, la religió doncs, té les seves conviccions, però com si no volgués acceptar o entendre que al moment estàs desfasat entre la realitat de la societat i les seves necessitats o la seva evolució i les teves conviccions i la teva línia, diguem, de fe, per dir-ho així. I potser també això explica que la fe en aquestes religions va minvant, o sigui que no tens, diguem, un, com diguem a l'edat mitja, que si no ets creient doncs et ficaven a sobre una foguera i et cremaven per infidel o heredi, no? Dius, ostres, dius, també això és una causa.
És que jo crec que aquest és un del... I això deia, vull dir, al final és ficar-te una vena als ulls i no veure la realitat. La realitat, per desgràcia, és tossuda, o per sort és tossuda. Aleshores, per molt que tu li vulguis posar, no, allò que deia, no, ponerle valles al campo, no? I pot ficar les que vulguis, però continuarà saltant-la, o sigui, i això jo crec que avui en dia, veient com s'evoluciona i com han canviat els drets, perquè, fa un segle la dona estava menystinguda, no?, lo següent, no?, i no podien votar, i ara, en una sèrie com aquest, on tenies el pater famílies que marcava la norma i després era el marit, i que ningú naixessin, diu, vale, pues mira, estem parlant de fa un segle, però vol dir, ja hem evolucionat lo suficient perquè tothom té clar que tenen els mateixos drets que l'home, punto pelota, i a més, en aquest concret, sobre el teu cos, més encara, perquè és el teu cos, no? Per mi, igual que jo soc també partidari de l'eutanàsia, vull dir, no, jo, perquè al final, qui és algun tercer per decidir si jo m'he de morir o no? Al final, què provocarà? És que em suïcidi? Per portar-ho a l'absurd. Si estic malalt, terminal en un hospital, jo no vull veure patir la gent. No? Jo, per desgràcia, he hagut de decidir la sedació per el meu pare i per la meva germana. No? Per desgràcia, em va tocar viure aquest procediment. Jo sé el que patia la meva mare. Que havia de patir una setmana més, 15 dies més, un mes més, que també se'm mori la meva mare, el mateix. I són aquestes coses, penses, realment, qui està darrere, això no ho visualitza... O portes unes ulleres que solament et permeten veure a l'àmbit de la fe, que em sembla molt bé. Escolta, la gent, jo respecto totes les creences, totes, però d'aquí a que això sigui la rasa de mesurar per fer una cosa o no, jo crec que això fa un segle, o fa dos, o fa tres, no? Amb la Inquisició espanyola, la mitjana, em sembla molt respectable, però ple segle XXI ho trobo absolutament fora de qualsevol... lògica. És una cosa de les que em supera, del qual.
Sí, tenim, tenim aquestes, no diem incongruències, però aquestes diferències de realitat i de necessitats i de creències. Bé, no, anem a coses més alegres, per dir-ho així. Bé, Fitur, molt bona representació, diguem, d'empresa d'Andorra, em sembla que hi ha hagut més de 18 aquest any a Madrid, i un interès doncs, creixent per turisme amb la República Dominicana i intercanvis amb la República Dominicana. Bueno, anem, anem ampliant el ventall de països que poden tenir doncs, interessos recíprocs a venir a visitar-nos. Bo per les empreses del país, bo per al turisme, bo per tots, o sigui que bueno, veurem una miqueta de tot això que en recau, per dir-ho d'aquesta manera.
Però quan, és que no he llegit la notícia, eh? Això què vol dir? Que turistes de la República Dominicana,
per exemple,
vindrien, passarien per Andorra.
O nosaltres bueno. També doncs, tenir empreses que s'interessin per fer inversió a la República Dominicana i tenir inversions a la República Dominicana també. Sí, clar, pot ser bidireccional, no?, per dir-ho així.
Sí, sí, sí. Bueno, interessant.
No, sí, jo crec que al final quan, quants més acords d'aquest estil tinguem, millor, no? Al final és important que se'ns conegui, però això ara jo enganxarem amb el punt que hem iniciat, no? Fem-ho de manera coherent i amb visió estratègica, perquè ara posem el cas absurd, no? Que ara et vinguin 100.000, no?, dominicans, amb tot el carinyo que vinguin. La pregunta és on els fotrem, no? Per això dic que jo crec que les coses estan molt bé, i, però és important que la mà dreta sàpiga el que fa la mà esquerra i la dimensió real que té el país. Aquí hem viscut col·lapses amb els que som, vull dir, i els que t'han vingut al pont de la Puríssima o et poden venir per Setmana Santa. Si ja estem col·lapsats, si aquesta gent ha de venir, em sembla bé que ho fem d'una manera estacional com el país. Això sí, jo crec que ho ha fet molt bé, que és obrir l'estacionalitat, no centralitzar-ho tot en 3 mesos o 4 mesos, sinó que ara ja tot l'any estem més o menys amb activitats i fent coses, però sí que aquesta mena d'acords que es traslladin en una lògica real i de manera coordinada, perquè si no podem tenir un problema important pel que deia, perquè la dimensió ens dona pel que ens dona, i com a país no sé si algun dia decidir, si no sé, és que no, desconec els calendaris de, o com funcionen a la República Dominicana, però imagina't que si en 15 dies de festa general, no?, i la gent pogués viatjar i fots un pack, i resulta que et coincideix o amb Setmana Santa o et coincideix amb les vacances de Nadal. I aquí realment, vull dir, ja podem baixar la persiana i dir, senyors, rotura d'estoc, no? I...
No és...
No,
no, perdona, que dic que quan parlem de creixement i de sostenibilitat i de tot això, amb el nostre país no es pot tractar aquest debat sense parlar del turisme. I aleshores jo també penso que és un tema, jo entenc que a lo millor si venen de més juny, a lo millor es queden més dies, no? I per tant tens menys moviment. És com els anglesos, no?, que els tenim per setmanes, es desplacen 2 dies només, però els tens gastant durant una setmana sencera, aleshores tens menys excursionista, més turista permanent. Bueno, això pot reduir el volum, no?, però en canvi mantenir l'ingrés o fins i tot superar-lo. Jo, si la línia és aquesta, trobo que pot ser molt interessant, la veritat, però també sota aquest criteri de que no podem pensar que hem de posar únicament mesures al tema de l'habitatge, més creixement turisme, quanta gent vindrà per donar servei si no els hi podem, no tenim on hi ha on ficar-los, o sigui que, per tant, jo penso que no pot haver-hi un debat sense l'altre, i el turisme per nosaltres és molt important, és un sector del país super, bueno, pues que estem muntats així i que ha de continuar pervivint, però jo crec que s'ha de fer de manera estratègica.
Bueno, veurem una miqueta doncs, aquesta intenció de creixement d'aquest mercat doncs, de turisme i d'aquestes possibilitats de turisme cap allà i què portaran. Per fer la broma, jo conec dominicans, aquí a Andorra, bé, si són especialistes en caipirines o en pinyes colades, amb el temps que fa, el gel no els hi en faltarà, o sigui, que van tenen un bon proveïdor, no?, sí, natural.
Natural, sí.
Bé, a finals de febrer hi haurà, doncs, la primera, diguem, en el centre de congressos, la primera edició de l'edició de Connecta per a doncs, estudiants, empreses, mercat laboral, bé, una bona iniciativa per a, doncs, futurs projectes professionals d'estudiants i joves del país i projectes d'empresa. Bueno,
l'any passat va anar molt bé, això. Va tenir molt ben resultat. Jo penso que és una bona iniciativa,
bueno,
també.
L'any passat estava en un altre format, aquest any és en un altre format, que es diu Connecta. Bueno, veurem què aporta i, sobretot, doncs, retenir talent, que potser és el més complicat.
Sí.
No, jo coincideixo, Jo crec que qualsevol mesura que es pugui prendre o projecte que es pugui desenvolupar on connecti la realitat de la societat amb la realitat de les empreses, la realitat dels estudiants, jo crec que és molt bo, perquè moltes vegades ens quedem amb la teoria i quan després aportes la realitat el pobre estudiant es queda que no sap exactament el què i tampoc coneix la realitat que hi pot haver darrere, no, d'una empresa. I jo crec que aquestes sí, aquests esdeveniments jo crec que van molt bé. Pensem que això ja en altres països es fa des de fa molt de temps i per la informació que jo tinc d'algun cop d'aquests, no, la gent està molt satisfeta, tant en tots els àmbits, vull dir, no solament a nivell estudiantil, sinó també a nivell d'empresa, perquè tens l'opció de parlar amb el recurs que et pot acabar interessant, no? I el recurs al final sap que que l'assignatura va més enllà, no? I la realitat al final et permetrà gaudir o no, i al final fer una tria bona a la teva vida, no?
Sí, perquè hi haurà 87 estants d'entitats educatives, col·legis professionals, recursos, per saber on han estudiat, què vols estudiar, quines possibilitats també, un cop has estudiat doncs, aquí al país, o sigui, és una miqueta tota aquesta estructura, dius, bueno, avui dia un jove doncs, no forçadament té molt clar el que vol estudiar, fer i on assentar-se en la vida i què fer el seu futur també.
No, bueno, perquè és que a més tinguem en compte que avui en dia hi ha tanta capilaritat, no? Hi ha tanta especificitat que el que abans era molt més genèric i tot era molt més transversal i després ja triaves, ara no, ara ja la tria la fas abans i arriba el punt de que clar, amb 17 anys no sé fins a quin punt tens clar què voldrà ser la resta de la teva vida, perquè aquesta és la tria.
Però tampoc ho sabíem nosaltres, Jo penso que de vegades ens oblidem de que hi ha una quantitat de gent que estudies una cosa i acabes treballant en una altra i t'acabes definint. Jo penso que
sí, però
de vegades esperem que jo ho dic perquè jo tinc els meus fills també adolescents i clar, jo intento treure-li pressió, escolta, que el que decideixis estudiar sigui algo que t'agradi, que sigui algo que t'agradi, perquè després treballaràs a saber en què. Sí. Intentar treballar amb algo que t'agrada és molt important,
sí,
però no sempre tens aquesta sort.
No, correcte. No? Això sí, sí. Aquestes converses les vaig tenir també. No? Jo en tinc un de 25, un de 21, un ja acabat i l'altre la tinc a punt. L'altre la tinc a punt. No, però em referia al fet que ja vaig estudiar Econòmiques. Bueno, vaig estudiar Econòmiques i Econòmiques era un pack. No? I al final, i a tercera carrera triaves especialitat, amb la qual cosa ja podies saber si t'agrava empresa, si t'agrava la funció pública, si t'agrava, jo vaig triar per la branca d'assegurances, la branca actuarial, és a dir, ja et donava un tenies 21 anys, 20, 21, ja bueno, ja hi havies
sí,
tocat
algú. Sí, és diferent,
ara
no, 17.
Clar, ara arribes a aquella tria de dir, no, ara vols ser, jo què sé, especialista amb el vidre del laboratori de 3 graus, i penses, hòstia,
jo què sé.
Segur? Sí, no. Segur? Clar, igual busco, deixem amb econòmiques, després ja faré la tria, no? I jo crec que ara s'ha capilaritzat tant que molta vegada queda aquell dubte de dir, ostres, comunicació audiovisual, no? Hòstia, abans era comunicació, i després triaves, ara no, ara és audiovisual, no? I
s'ha canviat bastant.
Sí, et diria,
esclar. Jo vaig fer ciències polítiques i avui en dia crec que hauria de tornar-hi, perquè està el tema com per començar de zero, saps?
I em sembla que és polítics encara més.
Doncs sí. Enric Sorribas, moltes gràcies per vingut avui. Un plaer tenir-te aquí. Judit Pallarès, moltes gràcies per venir avui.
Moltes gràcies a tu, Enric.
Et dic fins la propera. Fins aviat. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
On your mark, ready, set, let's go. Dance floor bro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. TKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to hand me on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love.
love for the haters. The haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the Prince of this, Your Highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, go off. But yes, yes, sure, and you don't stop. In the winter order,
summertime.
I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.